Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El comitè de vaga de l'empresa que gestiona la seguretat i la vigilància de l'aeroport del Prat decidirà avui en una assemblea a Sant Cosme si accepten la darrera proposta de la direcció de l'empresa Trablisa o si mantenen les aturades indefinides previstes a partir de demà divendres i en plena campanya de vols d'estiu. En les propostes no s'han inclòs les demandes de cobrar un euro més per hora ni una plaça d'aparcament. Amb tot, l'assessor de vaga ha apuntat que l'empresa s'ha compromès a pagar els plusos del sou dins de la nòmina dels mesos pertinents a partir d'octubre i a revisar la paritat en la contractació. Els vigilants, que reclamen millores salarials i en les condicions laborals, no els ha agradat que l'empresa hagi portat la convocatòria d'aturada als jutjats perquè determini si és o no legal i consideren abusius els serveis mínims del 90% que va dictar el govern espanyol. Els 500 treballadors de l'empresa Trablisa, que s'ocupen de la seguretat de l'aeroport del Prat, votaran avui fins a les 6 de la tarda, quan se sabrà el resultat de la votació. En Lluís Rodríguez, des del Prat Ràdio, en té més detalls. Bon dia.
Bon dia. El comitè de vaga de l'empresa que gestiona la seguretat i la vigilància a l'aeroport del Prat, Trablisa, decidirà avui en una assemblea a Sant Cosme si accepten la darrera proposta de la direcció de l'empresa o mantenen les aturades indefinides previstes a partir de demà divendres. Tot plegat després que l'última reunió de mediació hagi acabat sense acord. Escoltem a Juan Carlos Jiménez, assessor del comitè de vaga, i Pilar Albacete, directora de Recursos Humans.
La proposta que han presentat és un zero de temes de cèntims en tema econòmic, no donen res, tots són pilotes fora, vaja, que no podrem arribar a cap acord perquè sabem que ho tenim tot en contra.
Está en la Asamblea de Trabajadores y en el propio Comité de Huelga, al que le volvemos a reiterar que abandone la convocatoria de huelga y vuelva a la vía negociadora para no perjudicar ni a los trabajadores i a los usuarios de l'aeroport de Barcelona.
Recordem que els serveis mínims decretats pel govern espanyol de cara a demà i les properes jornades són del 90%. Són els mateixos 7 quan el personal d'aleshores de l'empresa Eulen va convocar una vaga similar que va provocar el caos a l'aeroport.
Doncs gràcies, Lluís Rodríguez. Per aquesta darrera hora estarem pendents dels resultats d'aquesta votació. I venim d'un juliol de rècord, el mes més càlid mai registrat a Catalunya, però també el més càlid registrat mai al món. Molta calor i poca pluja sembla que són els causants de la disminució de l'entrada d'aigua al dipòsit de Favàs, al municipi de Molló, al Ripollès. Per tant, la possibilitat que hi hagi restriccions d'aigua de forma imminent a domicilis de 13 carrers de Molló i a les masies disseminades de la zona augmenta dia rere dia. Xavi Pujol, des de Ràdio Televisió del Penedès del Ripollès, explica'ns.
L'entrada d'aigua al dipòsit de Favars ha disminuït de manera important. Per tant, la possibilitat que hi hagi restriccions de forma imminent en els domicilis de 13 carrers de Molló i les masies disseminades de la zona augmenta cada dia que passa. L'Ajuntament afirma que hi ha dos factors clau que expliquen l'actual situació. Josep Comés, l'alcalde de Molló.
Portem doncs tot un estiu molt sec, amb poca precipitació i a més amb temperatures molt elevades, i això el que ha provocat és una disminució important de la font d'on captem l'aigua d'aquí de la zona de subministrament de Favars, i afegit doncs que ara al mes d'agost doncs és quan hi ha més gent de segona residència, també que s'aprofita més per regar doncs els jardins i els horts.
L'Ajuntament s'ha vist obligat a prohibir el rec d'espais particulars amb aquesta aigua potable i a demanar que es faci un ús responsable d'un bé que ara mateix és escàs. El decret d'alcaldia s'ha fet arribar a la població a través d'un ban. Es contemplen sancions en cas d'incompliment. L'Ajuntament de Molló calcula que faria falta una setmana sencera de pluges perquè es recuperessin uns mínims acceptables. La manca d'aigua al dipòsit de Favars no és un fet excepcional i ara mateix s'està executant la connexió amb una altra captació.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya, benvinguts a aquest programa 8 d'agost d'aquest 2019, aquest programa que fem conjuntament cada dia a les diferents emissores, Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i nosaltres, Ràdio Vilafant, també amb Ràdio Llançà, amb Ràdio Montgrí, que també ens escolten i també participen en el programa. Nosaltres anem entrant en matèria, deixem que saludi els companys que tinc a l'estudi. Abans de posar-nos en contingut, anem a saludar els nostres companys, en Víctor Grau, com sempre, remenant botons, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I en Josep López, bon dia.
Bon dia.
I després, de seguida, saludarem els companys de les diferents emissores. De seguida repassarem l'actualitat dels seus territoris i anirem a saludar-los, que tenim ja moltes ganes de donar-los la benvinguda en aquest programa d'avui, la primera setmana sencera d'agost. Anem entrant en matèria. Víctor, explica'ns, Dia Mundial de l'Orgasme Femení avui, oi?
Sí, Mercè, un dia peculiar també, no? Jo crec que cada dia és un dia especial, podríem dir, o diferent, Mercè. Tu com ho veus?
Sí, tinc l'explicació de per què és el Dia Mundial de l'Orgasme Femení. Té a veure amb el 8, avui és 8 del 8, i té a veure amb això. Ah, mira, posa'm aquesta musiqueta que hem preparat, que va molt... Està molt en línia en aquest Dia Mundial i us expliquem de seguida una mica per què el dia 8 del 8 i què té a veure el número 8 amb l'orgasme femení. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. Doncs el que dèiem, avui dia de l'orgasme femení, i per què? Doncs perquè el 2006 una consellera de Brasil va impulsar una llei per defensar el plaer sexual de les dones, doncs, i que se'n parli sense tabús, evidentment, per això. I té, el 8 és doncs, aquest dia mundial doncs, per parlar d'aquest tema que no té per què estar amagat, i nosaltres avui ho hem comentat i ho hem recordat. Si us sembla, anem al tema de l'actualitat passada, anem a veure què va passar tal dia com avui doncs a casa nostra, no? A la nostra demarcació. Josep López, explica'ns què va passar.
Doncs mireu, comencem a Figueres, perquè fa 61 anys que Salvador Dalí i Gala van contreure matrimoni. Es van casar en secret al santuari de la Mare de Déu dels Àngels de Girona, i va ser un enllaç que es va dur, doncs això que dèiem, total discreció. De fet, només 5 persones van estar presents a l'acte. També...
M'hauria agradat que ens haguessin convidat,
Home, hagués estat molt bé, però jo en aquella època no havia nascut.
Jo tampoc.
Tu tampoc, i em sembla que cap persona de l'equip havia nascut en aquell moment. El 1930, no, tal dia com avui, més o menys, el Ripollès es té constància de l'últim exemplar viu de l'inx boreal al Pirineu, que va ser caçat per aquestes dates. Fa poc s'ha nascut un nou exemplar al Parc Natural del Pirineu, el primer des de fa un segle. De fet, hi ha un tuit, no, del Parc Natural de l'Alt Pirineu que diu: es presenta La primera cria de gatillop, d'aquest linx, no?, nascuda als Pirineus des de fa un segle. Espècie autòctona que es va extingir als Pirineus als inicis del segle XX. Sí. Nascuda en captivitat, la podeu conèixer al centre de fauna de les Planes de Son.
Sí.
Per tant, aquest cap de setmana...
Ens queda una mica lluny dels nostres territoris, però com que en Guillem des de la Veu és ripollès, doncs, ja que l'últim exemplar va ser caçat el 1930 just en aquella zona, doncs hem decidit recordar-ho, vincular-ho amb aquest naixement.
I mireu, si aquest cap de setmana doncs, teniu temps lliure, doncs us podeu acostar perfectament.
Què més va passar?
Doncs mireu, ara ens anem als Jocs Olímpics, eh? Ens anem al 92, perquè tal dia com avui Espanya guanyava a l'Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona els seus primers Jocs Olímpics en modalitat de futbol. I el 2002 començaven les obres de demolició del bloc pla, obra de l'arquitecte Josep Claret, amb l'oposició de diverses personalitats del món de la cultura que el consideraven un exemple significatiu de l'arquitectura de la dècada del 1930 a la demarcació de Girona. I, mireu, ara primer felicitem els sants, Sant Domènec i Sant Llarc. Felicitats. Però és que volem felicitar encara una persona més, un cantant, perquè avui fa 21 anys que va néixer Shawn Mendes, actor, compositor i cantant canadenc que des del mar i muntanya li desitgem feliç aniversari.
Recordem aquesta efemèride, doncs, perquè així ens serveix d'excusa, doncs, per posar el següent tema. Presenta'l tu, Víctor.
La cançó Three You Better de Shawn Mendes, una de les cançons que més èxit ha tingut, amb milers, centenars, milions de reproduccions. És aquesta cançó que sona ara mateix.
Vinga, la deixem i després saludem els nostres companys i repassem l'actualitat. Tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can. Any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. I'll be wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can.
Mar i Muntanya, un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs sí, anem a saludar ja els companys, ja tenim ganes de saludar els companys de les diferents emissores que fan possible aquest programa cada dia de 11 a 1, aquest programa refrescant al Mar i Muntanya. Doncs ja, Mar i Muntanya, doncs anem cap al mar, anem cap a Llançà, anem cap a Ràdio Llançà amb el nostre company en Quim Agustí. Bon dia, Quim Agustí, què ens portes avui?
Bon dia des de Ràdio Llançà. Doncs bé, per avui tenim un parell d'activitats, una a la biblioplatja del Port de Llançà, a 2:15 del migdia, d'aquí res, d'aquí mitja horeta, Bruixes i Bruixots, contes de càrrec de la companyia Gra de Sorra. I després, a les 8 del vespre, tenim una activitat que realment està tinguent molt i molt d'èxit, que són les converses de taverna en navegants locals. Es tracta senzillament d'un grup de gent que se reuneix amb pescadors i gent vinculada a la mar d'aquí Llançà. Es reuneixen cada dijous, si no m'equivoco, o els dimarts, dijous i dimarts del mes d'agost, en el bar El Carajillo, a les 8 del vespre, i allà parlen doncs, del mar, de les anècdotes, de les seves feines al mar, de la feina de la pesca. També hi ha l'instructor en Josep Valldeperes, que és instructor per la gent que es vol treure els títols de marina. Bé, són molt interessants i estan tinguent moltíssim èxit. Recordem que per assistir en aquestes converses de taverna pots anar al bar al Carajillo i escoltar-ho de lluny o fas la reserva, que és obligatòria, a l'oficina de turisme de Llançà. Doncs aquestes serien les dues activitats que tenim per avui, però no volem marxar sense recordar que el dimecres 14 d'agost tenim Sau 30 en concert a la Gola del Port de Llançà, que les entrades ja estan a la venda a la Casa de Cultura de Llançà i a tiquetea.com, que van a bon ritme a la venda d'entrades i que, si no tinc mal entès, avui a 1:15 els entrevistareu aquí en el Mar i Muntanya. També recordar que la setmana vinent comença la Festa Major de la Vila i que tindrem l'obra de teatre Ossos, de Toni Albà i Fermí Fernández, que també ja estan amb les entrades a la venda tant a la Casa de Cultura com a tiquetea.com. Doncs això seria tot des de Llançà, amb una temperatura de 26,6 graus, una humitat del 74% i una xafagor que farà el dia d'avui complicat.
Gràcies, Quim Agustí. Doncs sí, tens tota la raó. A final del programa, a recta final del programa, doncs tindrem, entrevistarem en directe a Pep Sala de Sau 30 per explicar més sobre aquest concert que ens comentaves, que ja té les entrades a la venda. Doncs del mar anem cap a la muntanya, anem cap a Sant Joan de les Abadesses amb el nostre company de la veu de Sant Joan, amb en Guillem Planagumà. Explica'ns, Guillem, què ens acostes avui, de què esteu pendents a la veu?
Molt bon dia a totes i a tots. Avui us porto unes dades que jo crec que us sorprendran. Mira, us explico. Aquesta setmana sortia la notícia de que van trobar a principi de setmana un cos d'un individu, unes restes d'un cos de la Guerra Civil, d'un soldat republicà nascut. Van trobar a la fossa de Soleràs, a les Garrigues, a prop de Lleida. I bé, la notícia una mica era això, no? Que havien trobat doncs, aquest el darrer cos de la Guerra Civil en una de les moltes fosses doncs, que en part gràcies al pla de fosses de la Generalitat podem anar recuperant mica en mica, recuperant així també una mica la memòria històrica del nostre país. Vaja, arran d'això, més enllà de... Sabaters Homs, de fet no saben si quin dels dos germans és, dels dos germans doncs, van morir en combat. Per saber una mica més, no vaig començar a preguntar-me quan els morts que haguessin pogut tenir els nostres pobles, no? A Sant Joan, al Ripollès, però també els vostres, i de fet doncs, a mi he costat els arxius municipals d'aquí de la comarca, de Ripoll i de Sant Joan, i no sé si sabíeu vosaltres, per exemple, a Vilafant, Mercè, quants morts en batalla vau tenir? Potser no ho sabeu, eh? Doncs és, de fet, dels quatre pobles que formem part del Mar i Muntanya, Vilafant és el que n'ha tingut menys. Va tenir 8 morts en combat. El segon ho va ser Salrà, amb 28, l'Escala, amb 38, i Sant Joan, sorprenentment, tot i que avui en dia doncs, és el poble més petit dels quatre que formem el Mar i Muntanya, amb gairebé empatat amb Salrà, no? En va tenir 72, és el número 1. El poble on van haver-hi més morts dels que formen el Mar i Muntanya. 6 d'aquests eren franquistes, la resta eren republicans, com aquest doncs, que es va trobar, com us deia, a Soleràs. Aquí falten sumar, evidentment, els morts pel material bèl·lic abandonat, l'escampada, no? La gent que sortia a l'exili, en el qual, per cert, doncs, també el Ripollès hi va tenir part de protagonisme, no? Ja que, per exemple, el primer any després de la Guerra Civil, el 39, dels 400.000 persones doncs, que van fugir a l'exili cap a França, 100.000 ho van fer pel Ripollès, passant per Molló i per Coll d'Ares, també aquest any, el 2019, fa 80 anys, per exemple, del darrer bombardeig al Ripollès. Va ser el 5 de febrer del 39, dels 4 que hi va haver, doncs, aquest en va ser l'últim. En fi, aquestes dades que m'han semblat curioses, entre d'altres, doncs, gràcies al Jordi Roca, l'arxiver d'aquí de l'arxiu de Sant Joan de les Abadesses, doncs, que parlant d'aquest mort que van trobar aquesta setmana, que repeteixo, un mort nascut a Ripoll i que va, doncs, batallar a la Guerra Civil Espanyola del bàndol republicà i que ara han trobat, doncs, a la fossa de Solaràs, li preguntava una mica amb en Jordi, entre d'altres coses, com pot ser, doncs, que aquest mort de Ripoll l'acabessin trobant a Solaràs, repeteixo, prop de Lleida, i ens ho va explicar d'aquesta manera.
Sembla que tenim problemes tècnics per poder-lo escoltar, de seguida el recuperem.
Sí, bé, en tot cas, això ens explicava això, no? Evidentment, doncs, els morts que es troben al llarg del territori, no tan sols català, sinó espanyol, és evident, doncs,
Guillem,
que...
Guillem, ja el podem escoltar, si vols. L'escoltem?
Sí, doncs mira, l'escoltem, que ens ho explicava
molt bé. Probablement un dels dos germans sabaters Homs que s'han trobat aquí a la fossa Solaràs fos un soldat republicà que estigués lluitant a la Batalla de l'Ebre, perquè aquí al Solaràs van haver-hi dos hospitals de campanya i un altre de mòbil que tenien els ferits d'aquesta batalla, la batalla més cruenta de la Guerra Civil, on hi van morir unes 30.000 persones i 70.000 van ser ferides. Per tant, si per desgràcia les teves ferides eren tan greus que provocaven la mort, doncs, al costat d'aquests hospitals de campanya hi havia el cementiri en el qual t'enterraven. Probablement... diuen les excavacions s'han trobat les restes mortals ordenades i també hi ha restes mortals desordenades. I segurament aquestes desordenades són fruit de la quantitat de morts que hi havien.
Doncs això, interessant el que ens explicava en Jordi Roca de l'arxiu de Sant Joan, no? Després d'aquesta obertura, no? El 2017, d'aquesta fossa de Solaràs a prop de Lleida, on a dia d'avui ja s'han trobat 146 individus i no descarten, doncs, anar-ne trobant més. En tot cas, curioses, aquestes dades que us he donat dels vostres i dels nostres pobles. Què creus, Mercè?
Interessants les dades i ens, per reflexionar-hi, si més no, del nostre passat. Gràcies, Guillem, per acostar-nos a aquestes dades. Ara anem cap a mar, cap a l'escala, amb el nostre company Juanjo López, que avui ens parla d'en Joan Dausà. Què té a veure amb la festa de l'escala? Explica'ns.
Doncs sí, perquè Joan Dausà farà el pregó de la Festa Major de l'Escala. La programació de la Festa Major de l'Escala, com dèiem, arrenca amb els actes previs que es posen en marxa el cap de setmana del 23 d'agost, que inclouen la desena marxa nocturna, la 31a trobada gegantera i el 27è torneig obert de tennis i 7è de pàdel. El tret de sortida institucional, però, és el 30 d'agost, amb la inauguració de l'exposició de Festa Major, que en aquesta ocasió permetrà veure com s'està configurant el projecte de la nova biblioteca i auditori municipal, que està previst que ens construeixi els propers anys a l'edifici conegut com a Can Maset. Seguida del pregó, que aquest any s'ha encarregat el popular cantant Joan Dausà, que passa part de les seves vacances a l'Escala i ha actuat en diverses ocasions al municipi. La jornada inaugural també inclou una cercavila, la demostració castellera i la botifarrada i ensobada popular, amenitzada pel grup La Masovera Barbuda. Coincidint amb la jornada del pregó, es posen en marxa també les barraques, amb una programació que aquest any es veu reforçada amb la incorporació per aquest primer dia del concert de Lágrimas de Sangre, en col·laboració amb el Festival Íteca. El grup, que estava previst que actués a l'Escala la passada primavera, però la pluja va fer suspendre el concert. A l'escenari de barraques també hi actuaran The Penguins i el Tour el 31 d'agost i Orquestra Maribel, 1 de setembre. Una de les novetats d'aquest any és que la zona de barraques disposarà d'un punt lila. Serà l'estrena al municipal del Servei Comarcal de Prevenció de les Violències en l'àmbit de l'oci nocturn, el qual s'integra a l'Escala entre altres municipis de l'Alt Empordà. Impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'objectiu és oferir un lloc segur amb uns referents clars pels joves, professionals qualificats que puguin donar informació de qualitat i intervenir-hi en cas d'agressió. El cartell d'enguany, amb el protagonisme d'un acte emblemàtic com els focs artificials i les anxoves de colors estrenades ja l'any passat, en el logotip de la Comissió de Festes, ha estat obra de la dissenyadora gràfica Roser Bona. Per acabar, l'alcalde Víctor Puga ha destacat un dels elements més significatius de la Festa Major de l'Escala, el fet que amb els anys la Festa Major s'està posicionant com enllaç entre la temporada d'estiu i la temporada de tardor. I de moment això és tot, Mercè, des de l'Escala.
Doncs ara, gràcies, Juanjo López, des de Ràdio L'Escala. Gràcies per parlar-nos de la Festa Major del vostre municipi. Qui està també de Festa Major, que també comença doncs, precisament avui, 8 d'agost, és la Festa Major de Castelló d'Empúries, que comença, doncs, també hi ha moltes activitats, com igual que la de l'Escala, amb visites guiades, el pregó, igual que ens comentaves tu, Juanjo, sardanes, exposicions, tapes a la fresca, missa, correfoc, a càrrec dels senyors del foc, a colla teatre local, actuació dels gegants, trobada gegantera, castell d'artifici, concert jove a partir de les 11 de la nit al cap de setmana, doncs, amb grups com Cream, de Toy Dolls i Talco, tota la sala polivalent. Res, que del 8 al 11 d'agost, doncs, si us acosteu a Castelló, segurament hi trobareu alguna activitat que serà del vostre gust. També us explicarem des de Ràdio Vilafant que s'ha publicat un vídeo del projecte guanyador del Premi Inclusió 2018 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que atorga un premi que atorga cada any a l'ens supramunicipal, un premi d'inclusió de l'Alt Empordà, que a banda de ser un ajut financer, l'àrea de benestar social realitza doncs una campanya de difusió per donar a conèixer aquest premi, i precisament per això s'ha posat aquest vídeo, s'ha publicat aquest vídeo a través de les xarxes. És un projecte que es diu Música per Recordar, un projecte que ha dut a terme l'Institut Ramon Muntaner de Figueres i que s'ha fet públic a través de les xarxes socials. Si us sembla, escoltem un fragment d'aquest vídeo que està molt bé perquè explica molt bé com és aquest projecte de Música per Recordar.
El projecte és molt simple. Consisteix en que a l'hora de música, els alumnes de segon d'ESO...
Jo em dic Sofian, soc de segon d'ESO. Estic en el projecte Música per Recordar.
Preparen unes cançons teatralitzades, dramatitzades, unes cançons que siguin de l'època, més o menys, que encaixi amb els avis usuaris de l'Alzheimer, que els hi puguin agradar.
Anem a ajudar la gent que té Alzheimer a fer-los en recordar com eren de petits, ensenyant-los les músiques que tenien ells.
Els assagem, expliquem els autors, els interpretem i llavors, cada 15 dies, anem al centre Alzheimer.
Quan vas allà, balles, cantes i és molt bonic.
Doncs aquest era un dels fragments d'aquest vídeo, d'aquest projecte de música per recordar de l'Institut Ramon Muntaner. També us expliquem, us volem destacar des de Ràdio Vilafant, que SOS Costa Brava tanca el primer any amb els principals objectius aconseguits aquesta entitat ecologista. Dir-vos que ara farem uns consells publicitaris i estigueu molt atents perquè avui sortegem dues entrades per anar al CatCinema. Així doncs, molt atents al Mari Muntanya d'avui perquè en recta final, d'aquí uns instants obrirem línies perquè pugueu guanyar aquestes dues entrades per disfrutar d'una pel·lícula, la que vulgueu, al CatCinemes de Figueres. Així doncs, no us perdeu detall del Mari Muntanya d'avui. De seguida tornem, tres consells i venim.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. Pell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Parc Natural es fa un cens en daus marines?
Com cada any, al Parc Natural es fa un cens hivernals d'aus marines. Amb les embarcacions del parc i desaterren prismàtics i telescòpics, els tècnics de fauna identifiquen les espècies per calcular la diversitat d'ocells marins al parc i compten el nombre d'individus de cada espècie per comparar la població d'enguany amb la dels anys anteriors i veure la seva evolució. Aquest any, a les Illes Medes destaca l'estabilització del nombre de gavians, l'Arus michaelis, amb uns 6.800 individus. Sembla ser que les polítiques de gestió de residus a l'abocador de Solius dels darrers anys podrien tenir a veure amb aquesta estabilització. S'ha observat també un repunt de l'àrids enguany a la presència d'un grup de 673 gavines rialleres. Aquestes gavines canvien de zones d'hivernada cada any i aquest any ha estat a casa nostra. El nombre de parelles de corb marí emplomallat ha vist un lleuger augment. S'han detectat 7 parelles, el que podria indicar que la població s'està recuperant. En el cas del corb marí gros, s'observa cert manteniment dins de les oscil·lacions que presenta aquesta espècie. S'han comptat 81 individus. En quant a baldrigues, un any hi són i altre no. Aquest 2019 no han vingut. Us animeu a agafar els prismàtics i la guia d'ocells i mirar cap al mar a veure què identifiqueu?
Xxxt!
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Crispetes i acció, el millor cinema i les millors sèries.
Doncs sí, el millor cinema i les sèries les tenim aquí al Mar i Muntanya perquè fem una mica de repassada. Tenim els nostres propis crítics i bé, així és la manera d'estar al dia del que podem veure. Una manera d'oci, no? El que és la pantalla, la gran i la petita pantalla. Tenim cartellera, si us sembla, si companys, començo jo. Bé, us porto la pel·lícula que s'estrenarà a Roses, al Cine Ciutadella, aquest cinema a la fresca, que precisament avui farà la seva última projecció, ja que acaba doncs aquest cicle, i precisament es passarà la pel·lícula Nacido una estrella, aquesta pel·lícula de Bradley Cooper i Lady Gaga, que potser tots teniu al cap, aquest drama romàntic que tracta el tema de la fama amb una banda sonora de ben segur espectacular. Jo no l'he vista i pot ser una molt bona proposta aquesta de veure-la doncs en el marc incomparable de la Ciutadella de Roses, i per què no a la fresca amb aquesta calor que està fent aquests dies. D'altra banda, el CatCinemes, les pel·lícules que ens arriben aquesta setmana, tenim una pel·lícula de Guillermo del Toro, Històries de miedo para contar en la oscuridad. A mi no m'hi trobareu, companys, no sé vosaltres si sou de terror. Juanjo, Guillem, sou de terror?
Jo sí.
Ah, jo moltíssim.
Doncs mira, us aneu vosaltres dos, perquè jo prefereixo en Víctor tampoc, doncs mira, jo i en Víctor ens anem a veure Nacido una estrella, que segur que ens agradarà més i no passarem por. Doncs això, una pel·lícula de Guillermo del Toro a partir d'un guió coescrit per Dan i Kevin Hartman. Doncs es tracta d'una història basada en una sèrie de llibres infantils del mateix nom, i on un grup de joves intenta resoldre un misteri que involucra una sèrie de morts espectacularment a la seva petita ciutat natal. Si un cas, si la veig, la pel·lícula miraré a casa, que si tinc molta por doncs em puc tapar la cara, que sí. El cine fa com més cosa. Una altra pel·lícula que he mirat el tràiler i sembla pinta divertida, aquesta és més del meu gust, coses divertides, històries més senzilles o més de riure, més superflues. Un verano en Ibiza, en Filip és un pudola conservador d'uns 60 anys que per guanyar-se els fills de la seva nova nòvia, doncs se'n va de vacances amb ells a Ibiza, no? Fills adolescents, però quan està allà a Eivissa està envoltat de joves a l'última moda, adolescents per ell insuportables, i en Filip se sent com un peix fora de l'aigua, imagineu-vos, no? En un concert de música electrònica, una persona d'uns 60 anys que a més no li agrada aquest gènere de música. Eivissa està lluny del seu lloc idoni i llavors és tot molt divertit. Una altra de les pel·lícules que ens arriba, Lola i els seus germans. La Lola té dos germans, Benó, i que es casarà per tercera vegada i serà pare sense estar-ne preparat. L'altre germà, en Pierre, que arriba tard al casament i entra en un embolic d'excuses, retrets i enganxades. Bé, aquestes pel·lícules típiques de drama familiar que segurament, doncs, qui més qui menys s'hi sentirà identificat. I l'altra pel·lícula, familiar, per públic familiar, d'animació, Mascotes 2, no sé si heu vist la primera, Guillem, Juanjo, heu vist la primera de Mascotes?
No, l'he vist anunciada. Mira, no. Al cinema, tu, aquesta dues, però no...
Tu, Guillem, l'has vista?
No, tampoc. Soc poc d'animació, mira què et dic.
Bé, aquesta, bueno, és una pel·lícula, no té massa res, però bueno, si tens mascotes, doncs fa certa gràcia. En aquesta segona entrega, doncs, en Max, el pelut, el gosset pelut protagonista, s'enfronta a nous reptes importants, a canvis de la seva vida. La seva mestressa no només s'ha casat, sinó que ha estat mare per primera vegada, doncs, tot el que representa per una mascota, doncs, aquests canvis a casa. I en un viatge familiar, doncs, coneix un gos granger, bé, aquestes aventures entre diferents diferents animals, gossos, Snowball, els gats, l'enemistat entre gossos i gats en aquesta pel·lícula d'animació apta doncs, per un públic familiar. I aquestes serien les estrenes que ens arriben a casa nostra. No sé tu, Guillem, si has pogut fer algun repàs a la vostra cartellera, si teniu més o menys les mateixes estrenes o no.
Sí, per la gent del Ripollès que vulgui doncs, anar al cinema sense moure's massa de casa, ja ho sap que pot anar a Ripoll, per exemple, ara mateix en cartellera actualitzada, la pel·lícula l'última de Fast and Furious, aquesta Hobbs and Shaw, i és doncs, al llarg d'aquest cap de setmana encara. Si ens anem cap a Ribes de Freser, les mateixes que la setmana passada, amb aquesta cartellera desactualitzada que tenen al cinema de Ribes, amb el Viaje de Chihiro, i Una noche en la òpera dels hermanos Marx, si entreu a la web dels amics del cinema de Vall de Ribes, doncs podreu veure els horaris. Si ens anem cap a Camprodon, en canvi, doncs cartellera també a parts iguals, actualitzada i desactualitzada, amb la darrera de Fast and Furious, també, i amb El padre no hay más que uno, aquesta pel·lícula americana d'humor, doncs, que també té certa bona pinta. No és americana, no, perdoneu, espanyola, amb la pel·lícula dirigida per Santiago Segura, així que ja si voleu anar al cinema i sou pel Ripollès, ja ho sabeu.
Doncs perfecta la proposta. Si us sembla, tenim també en Josep Mir, el nostre crític des de Ràdio Celrà, el saludem. Josep, benvingut un dia més, un dijous més al Mar i Muntanya.
Hola, bon dia.
Si et sembla, Josep, passem als nostres crítics, en Jacint i l'último crítico des de Ràdio Celrà, i des de Ràdio sí, L'Escala, perdoneu, que ja m'he liat. Els escoltem i després comentem, Josep, d'acord?
Uh-huh. Endavant.
Doncs escoltem en Jacint.
Molt bones, amics i amigues. Si una cosa tinc clar a la vida és que a l'estiu, quan vaig al cinema, m'agrada veure les pel·lícules d'acció. Sabeu, tios i disparos. Allò de no pensar massa i veure molta explosió, hòstia fina i tiroteig. I aquest any la veritat és que tenim la sort de gaudir d'un gran exemple. Hobbs and Shaw és un spin-off, o sigui, una pel·lícula independent de la franquícia Fast and Furious. Resulta que els han donat un film per a ells sols, els personatges de Dwayne Johnson i Jason Statham, que ja eren de lo millor de la vuitena entrega. I escoltin, aplaudeixo de mans i peus. El director David Leitch i el guionista Chris Morgan han sabut empescar-se una història gegant, divertida, trepidant i, a més, molt ben feta. Tots sabem com els estudis se'ls escapa a les mans quan volen fer coses gegants, però aquí està tot estudiat, amics. La química entre els dos protagonistes està ben portada i els dos saben que han vingut a jugar. I per refrescar-ho tot tenim a Vanessa Kirby, qui no només és una bona actriu que entra al joc, sinó que a més també sap repartir amb estil. El malvat, un flipat amb un tratjo dins d'una superorganització molt Idris Selva que per primera vegada no em canso de veure'l en pantalla. A més, tenim un parell de cameos secrets d'alt nivell i un director que, a més de gravar acció desenfrenada, té un poder visual i narratiu admirable. Encara ara, dies després de veure'l, em segueixo sorprenent de com ben fet està tot plegat. Aquí les escenes s'encadenen, t'expliquen una història per lleugera que sigui i, a més, té temps per deixar-te amb homenatges a films clàssics del gènere d'acció. Hi ha moltes picades d'ullet. Si us dic la veritat, estic ja esperant que surti a la venda en Blu-ray. En total, més de 2 hores que faran les delícies d'aquells que els agraïn les coses grans, estridents i tontes. I que resulta que és just el que busquen tots els seus responsables, que sigui com més gran, estrident i tontes, millor. Una de les pel·lícules de l'any pels que saben gaudir les patates fregides amb molta salsa. La setmana que ve més i segurament no millor.
Doncs ja ho sabeu, en Jacint li ha encantat aquest spin-off que explicàvem la setmana passada que s'estrenava de la saga de cotxes Fast and Furious. Si us sembla, anem a veure l'último crítico des de Ràdio L'Escala, a veure què ens en diu. Segur que ell també ha tingut algun moment per poder-la veure, a veure què opina ell. Escoltem.
Hola, muy buenas, soy Sergio Nieto, también conocido como El Último Crítico, y hoy hablaremos de los estrenos de cartelera que nos llegarán el 9 de agosto, además de una pequeña crítica. En primer lugar, y para los más pequeños, tenemos la secuela de Mascotas, aquella película que nos llegó hace 3 años y que consiguió una buena taquilla. Estaba claro que los productores no van a dejar pasar a su gallina de los huevos de oro, así que ahora nos llega su secuela. En esta ocasión, Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida. Su dueña Katie no solo se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar al campo, conoce a un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, llamado Hu, de sus capturadores en un circo de animales. Una película que seguramente gustará a mayores y a pequeños por igual. En segundo lugar, y el que es posiblemente mi estreno favorito de esta semana, tenemos Historias de miedo para contar en la oscuridad, una película basada en el libro de Alvin Schwartz y dirigida por Andri Ovredal, un director noruego que nos trajo películas tan interesantes como Troll Hunter. La película trata de un grupo de adolescentes que deben resolver el misterio que rodea una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en su pueblo. La curiosidad es que esta película está apadrinada por Guillermo del Toro, que también ha participado en su guión, así que es una apuesta que para todos los fans del terror merecerá mucho la pena ir a ver al cine. La apuesta de esta semana en comedia viene por parte de la película Ibiza, una película francesa donde Philippe es un podólogo conservador de unos 60 años que, por fin, ganarse a los hijos de su novia, se va con ellos de vacaciones a Ibiza, pero rodeado de jóvenes a la última moda y adolescentes insoportables, Philippe se siente como un pez fuera del agua. Ibiza está muy lejos de ser el lugar idóneo para las relajadas vacaciones familiares que él esperaba. La película que da una oportunidad a los que no les guste la animación ni el terror para poder disfrutar también de la sala del cine. Esta semana la crítica va a tratar sobre la película Alcanzando tu sueño, con su título original Teen Spirit, una película británica dirigida por el actor Max Minghella, ofreciéndonos su primera ópera prima. La sinopsis trata de Violet, una introvertida adolescente que vive en la isla de Wight, en Inglaterra, y que sueña con convertirse en una estrella de pop para poder así alejarse de su triste panorama familiar. Con la ayuda de un inesperado mentor, Violet se inscribe en un concurso de canto que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición. Seguramente el oyente, al escuchar la sinopsis de Alcanzando tu sueño, puede que no parezca el tipo de película que esperaría de inmediato. Un adolescente sueña con convertirse en una estrella del pop y participar en un programa tipo Factor X con la esperanza de llevar su voz al mundo. Lo que podría haber sido una historia sobre el estrellato musical es una mirada maravillosamente fundamentada y a veces da voz a gente que merece ser escuchada. Quizás sea en parte debido al impresionante debut como director de Max Minghella. El actor aporta un sentido de honestidad a esta historia, además de tratar la música con respeto de una manera que rara vez se hace con las canciones del pop. Esta película es una mirada sincera a una chica solitaria que aprende a escapar de sus miedos y frustraciones con el poder de la canción. Y francamente, este es uno de los raros momentos en que la música pop se ha sentido significativa y profundamente satisfactoria en un largometraje. Fácil crear una película para sentirse bien sin caer en los clichés típicos de este tipo de historias. Esto es especialmente cierto cuando se trata de películas para adolescentes. Lo que más me impresionó de Alcanzando tu sueño es el serio que Minghella trata el viaje personal que tiene Violet. No encontrarás un montón de momentos ridículos en los que Violet descubre su voz y tal vez se toma un selfie para Instagram sobre sus aventuras. Violet no es lo que esperarías de una chica en este tipo de fábula. Ella es directa y seria, sin embargo, todavía se deleita con la música con la que se rodea. Hay alegría, hay desamor, y existe la posibilidad de encontrar un lugar en este mundo. Y sin duda, la estrella de esta película es Ellen Fanning, que está sin brutal. Desde Maléfica hasta The Neon Demon, la actriz ha demostrado tener una luz brillante y poderosa en la pantalla grande, y además canta genial. Primero la vemos cantando una canción titulada I Was a Fool, y francamente es algo especial de ver. La actriz no solo canta las canciones, también maneja el acento polaco bastante bien, ya que pertenece a una familia polaca, sino que es cuando está en el escenario cuando Violet realmente se siente como en casa. Fanning trae tristeza a Violet, sin embargo hay esperanza que está floreciendo en lo profundo de su alma. Esta es una actuación sublime por parte de ella. En definitiva, resumiendo, es posible que Alcanzando tu sueño no parezca una película que te conmueva con su historia familiar y su colección de canciones pop. Sin embargo, Minghella trata el material con respeto y le da a su protagonista la oportunidad de alejarse del tipo de actuación que esperarías en un musical para adolescentes. Incluso si no te gusta especialmente la música pop, esta puede resonar gracias a lo ingeniosamente hecha que es la película. El elenco secundario es sólido, especialmente el señor Burick como entrenador de Violet, pero no hubiera funcionado sin la voz adecuada para guiarnos. Y sí, Fanning es esa voz. Si quieres una película que te haga sonreír, pero que no te insulte con banalidad, es muy probable que valga la pena pagar la entrada para verla, porque merece bastante la pena. Y esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis, me podéis seguir en Twitter con @elultimocritico o por mi web www.elultimocritico.com. Gracias a todos por escucharme y hasta la semana que viene con más cine.
Doncs fet aquest repàs amb els nostres crítics, l'Último Crítico, que és el que acabem d'escoltar, que ens el fa arribar el nostre company Juanjo López des de Ràdio L'Escala i el nostre company també en Jacint, el nostre crític. Josep Mir, no sé si tu has tingut temps d'anar a veure la gran pantalla. El que sí que sé que has fet és veure els deures que ens vam imposar tu i jo a la pel·lícula que està en Mother, oi que sí?
Sí, ja fa uns dies que ens vam posar deures i encara que hagi passat dies, al final hem fet els deures, eh?
Exacte.
I la podem comentar, si vols.
Sí.
Jo avui et preguntava si t'havia agradat o no, perquè per veure si tindríem polèmica o no en tindríem.
Aviam, no sé com respondre't. L'he vista, no puc dir que m'hagi agradat, però tampoc que no m'hagi agradat. Em vaig quedar amb una sensació quan va acabar la pel·lícula, com del pal... No sé què pensar, perquè al final em va deixar com una mica allò com l'emoticono aquest que té la gota. No sé, no m'esperava que acabés així. Sí que és molt interessant el que presenta, no? La reflexió que fa, però no m'acaba d'agradar com ho acaba de tancar tot, no? Que no ho tanca. Que no, sí, em dona la sensació que potser em preparen una segona. No sé si tu
no
et va donar aquesta sensació, o que ho deixaven obert per si de cas.
Jo no em va donar la sensació que volguessin fer una segona part. Són capaços de tot, evidentment, perquè quan una pel·lícula té èxit ho solen fer. Però a mi el que m'agradava de la pel·lícula és que et va sorprenent de tant en tant, no? Al principi la història sembla que va d'una cosa, després van apareixent elements nous que et fan replantejar tot el que has vist fins en aquell moment, i això passa pràcticament fins a l'última escena de la pel·lícula, no? I trobo que això està molt bé. No és el simple artifici de sorprendre per sorprendre, sinó que planteja una reflexió d'aquelles que com menys expliquis millor, no? Perquè és d'aquelles pel·lícules que si vols que la gent que ens està escoltant la vegi i se sorprengui o que ens vam sorprendre nosaltres, potser el millor és no explicar massa el desenvolupament de la història, però hi ha moltes més coses de la pel·lícula que m'agraden. M'agrada molt com està feta, la producció, la part visual és fantàstica, les actrius estan molt bé, i és sorprenent que sigui la primera pel·lícula de llargmetratge d'aquest director, un director australià que es diu Grant Sputor, i que els americans ja l'estan saludant com el nou Christopher Nolan. No sé si encara és aviat per dir que aquest home marcarà tant el gènere de ciència-ficció com Christopher Nolan, però sí que aquí demostra bona habilitat per plantejar una pel·lícula de ciència-ficció que en principi sembla petita, no? amb molt pocs personatges, pràcticament amb un sol decorat, però que en canvi et manté en tensió durant tota l'estona.
Interessant reflexions aquestes que ens fas. Bé, el que podem dir a la nostra audiència és que la miri, no? La recomanaries així, doncs?
Jo sí, jo sempre. No, la ciència-ficció és un gènere que m'agrada molt i en aquest cas trobo que intenta fer una cosa diferent del que s'ha fet fins ara, no? Al principi de tot no ho hem explicat, però veiem una mena d'estació a l'espai en què hi ha un robot que cria una criatura fins que és adolescent, no? Com si fos la seva mare. I ens expliquen que la humanitat s'ha extingit per una causa que no s'acaba d'informar i que en el fet de que es criï aquesta nena hi ha com una mena de renaixement de la humanitat, no? L'esperança de futur que té la humanitat per sobreviure. Quin pla real hi ha darrere de tot això? Doncs és el que anem descobrint al llarg de tota la història. I això, trobo que la manera com va dosificant la informació barrejada amb la tensió que provoca el fet de no saber què passa realment, doncs ens té allò... Almenys a mi em va passar, em va tenir pendent tota l'estona, i a més em va agradar molt, no sé, per exemple, recuperar una actriu com Hilary Swank, que pràcticament des que va guanyar l'Oscar per Million Dollar Baby poques coses més interessants havia fet, i descobrir una actriu jove, Clara Rugard, que fa el personatge protagonista, una noia que a la pel·lícula em sembla que representa que té 17 anys o així, encara que realment en té 21 o 22, que és una actriu danesa que també canta, fa dansa, és una actriu d'aquestes molt preparades i que també debuten al cinema americà amb aquesta història. Vull dir que, en total, moltes coses a valorar i moltes coses a descobrir en aquesta pel·lícula, i estic segur que d'aquest director en continuarem sentint parlant els anys que venen, perquè a Hollywood ja li tenen ficat l'ull com un de les seves futures promeses.
Estarem molt pendents. Josep, gràcies per fer aquests deures que ens vam autoimposar en directe i per portar-nos la teva opinió. Si et sembla, Josep, posem música, perquè els nostres oients, primer de tot, recordem els telèfons, les vies de comunicació, i sortegem aquestes dues entrades pel Cat Cinema. Les dues primeres persones que truquin doncs s'enduran cadascuna una d'aquestes entrades. Posem una proposta musical i a veure si podem sortejar aquestes entrades. Recordem els telèfons.
972 54 63 02. 972-54-63-02.
Doncs això, si voleu guanyar aquestes dues entrades, doncs us deixem amb aquesta cançó, teniu temps per trucar. El primer que truqui s'endú la primera entrada, el segon que truqui s'endú la segona entrada que està en joc.
Hoy ya sé que debo escucharme, decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo. Trates de olvidarme y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción. Ya sé que no soy don perfecto, pero tampoco hemos venido a esto. Soy el rey de mi reino interior. Y me escribo a corazón abierto. No me da miedo enseñarte mis defectos. Mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo. ¿Para qué? Pa' que trates de olvidarme. Y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción. Tranquilo, soy más frágil que una copa de vino, ese vino que tú bebes pa' olvidar, que por mucho que te bebas no te va a salvar. Estoy tranquilo, soy más fuerte de lo que me imagino, trae esa copa pa' brindar y que sea solo pa' celebrar. Voy a bailar sin freno.
Remulla't amb el mar i muntanya de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Atreveix-te amb el repte del mar i muntanya.
Doncs sí, en aquest cas m'he atrevit jo perquè m'ha tocat a mi aquesta setmana aquest repte. Guillem, alerta, perquè ara Guillem i Juanjo us explicaré com va anar el repte. Em va acompanyar en Josep.
Al que... tanto, al tanto. Sí. Ganes de veure
alerta,
això,
alerta. Eh? Penjarem un vídeo, així doncs que tothom qui vulgui, penjarem un vídeo a l'Instagram de Ràdio Vilafant, que si voleu us etiquetarem, La Veu, la Ràdio L'Escala i també Ràdio Salrà, us etiquetarem a tots. I també el penjarem al Facebook del Mar i Muntanya, així que si algú vol veure ja ho sabeu. Em vau imposar, aviam, recapitulem, que anés disfressat, que abracés a gent, que em declarés i que trobés algú, Juanjo va proposar que fos japonès o oriental en el seu defecte i que digués que jo escolto Mar i Muntanya, no? Doncs ho vaig aconseguir, oi que sí, Josep?
Ho va aconseguir.
I amb un temps rècord.
Amb un temps rècord i ho va fer molt bé. Jo des d'aquí la felicito.
En menys d'una hora em vaig plantar a la Rambla de Figueres i ho vaig fer. Reconec que vaig tenir molta sort amb la gent que em vaig trobar i que vaig fer ús del meu idioma, que ja sé que digueu que tinc un anglès horrible, però almenys em va servir pel que serveixen els idiomes, que és per comunicar-se.
Mercè, jo el japonès no m'ho crec.
No, vaig trobar una surcoreana, una noia surcoreana.
Segur que te'n vas anar al Google Translate i saps allò que
No, el vídeo demostra que vaig trobar una noia surcoreana i, de fet, estic en tractes perquè m'arribi un àudio en japonès arribat des de Tòquio perquè em digui això. Si us sembla, passem el tall del tot el repte sencer del vídeo i després acabem de comentar. Doncs des de la Rambla vaig a fer el meu repte. Primer pas del repte, aconseguir anar disfressada. Doncs aquí teniu, he portat aquesta cinta japonesa, com que em portarà molt d'esforç aquest repte, doncs agafo i em lligo la cinta al front com fan els japonesos. Ens hem trobat a la Pilar, alcaldessa de Garrigàs, li vaig a fer una abraçada, que és part del repte.
Bona tarda.
Gràcies, Pilar, una forta abraçada.
Una forta abraçada.
Els nois que parlen francès i es deixen abraçar, doncs anem a abraçar-los.
Merci.
Merci beaucoup. Hem arribat al moment de declarar-se el meu amor. Aquestes dues nenes, us haig de confessar, noies, que us estimo molt. Sempre us he estimat.
Moltes gràcies. Sempre és bo tenir un amor.
Sangua pata.
On passarem? Doncs aquest és el repte que he fet jo. Què us ha semblat? Què t'ha semblat, Guillem?
Home, jo crec que t'hem de coronar com a campiona dels reptes del Mar i Muntanya. Val a dir que, clar, que quedava, recordem, hem anat fent reptes cada setmana tots els col·laboradors del Mar i Muntanya i aquesta última setmana tan sols quedava una persona sense haver-lo fet, que eres tu, de manera que et va tocar aquest repte residual que potser jo crec que era el més atrevit.
El més difícil, deixa'm dir-te que com que en Juanjo volia en japonès la frase de jo escolto Mar i Muntanya, doncs jo he fet servir els meus contactes que tinc al Japó des de Tòquio i perquè la diferència horària no és possible, però crec que me l'enviaran o me l'han enviat ja. Mirarem de passar-lo, si no avui, un altre moment i ja, ja us el passaré. He assolit el repte, o sigui que podem anar tranquils a fer uns quants consells publicitaris i continuar el programa d'avui, perquè avui tenim un programa bastant farcit de contingut. Parlarem amb youtubers, com sempre, cada dijous, i també hi posarem música. No sé si tu eres fan de Sau.
Home, sí, a més doncs, és una persona
t'encantarà, t'encantarà. Anem a publicitat i de seguida en parlem.
El millor del mar i la muntanya des de casa.
Has vist aquesta pàgina web? M'encanta el seu...
L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes a 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.